Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts a aquesta versió estiuenca de l'Hotel Suís, benvinguts a aquest Motel Suís. La veritat és que les últimes hores ens ha deixat un munt de noms propis sobre la taula a l'entorn del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Com estàs, Adri?
Si et sembla, per començar, el guió ja et dic jo que no estava preparat, per tant et llenço dues possibilitats i tries tu el camí. Vols que comencem parlant de Joseba Muguruza o prefereixes Miguel de Hita?
Gairebé et torno la pregunta. Què està més fet de les dues? Quina creus que està més calenta? Jo apostaria pel secretari tècnic, no?
Jo també.
Ah, vinga, doncs comencem pel navarrès.
Doncs vinga, va, Miguel de Hita. Ahir ho avançàvem aquí a Ràdio Sabadell, ahir a la nit. Va ser un cap de setmana de moviments, insisteixo, al centre d'esports. Miguel de Hita serà el nou secretari tècnic del conjunt arlequinat. La funció, Sergi, al cap i a la fi, després repassem una mica el currículum i qui és Miguel de Hita, però el que tenia en ment el centre d'esports, dotar d'un complement a José Manzanera, ampliar la direcció esportiva, és justament el que on acabem ara, no? Amb aquesta figura que aterra ara Sabadell de Miguel de Hita.
Sí, ho va comentar Bruno Batlle i recordem aquella roda de premsa juntament amb José Manzanera. Ja es va deixar entreveure que hi hauria modificacions en aquesta àrea esportiva, anem a dir-ho així, en aquesta direcció esportiva que fins ara estava unipersonal, que només comptava gairebé amb un cap, un treballador, un becari, i tot era una mateixa figura, que era la de José Manzanera, i ho va acabar de ratificar divendres en la seva compareixença de premsa, en aquest cas al costat del míster d'Antonio Hidalgo, el president Esteve Calzada. Va acabar de confirmar el que ja s'havia anunciat, no? Que hi hauria aquest complement, que hi hauria aquesta ajuda, suport, digue-li com vulguis, i que estava molt calent el tema. Finalment, com dius, ahir a la nit, gairebé a última hora del vespre nit, Ràdio Sabadell ho anunciava a través de les xarxes socials i posteriorment a través del seu web, el nom de Miguel de Hita. Per tant, ja tenim nom, ja tenim cognom, ja tenim nova figura, i a partir d'aquí veure aquest complement, juntament amb el ja conegut Manzanera, de com es desenvolupa i com evoluciona tot el mercat d'estiu.
30 anys, navarrès, de Pamplona, el seu club de bressol, el Club Atlético Osasuna, on va fer diferents tasques al futbol base, sobretot centrades, per exemple, en la captació. Va ser mà dreta d'Àngel Martín González al Real Oviedo fa un parell de temporades, per tant, podríem dir que, en certa manera, ja ha desenvolupat el paper que farà Sabadell en un altre club històric com és l'Oviedo, i aquesta última temporada amb el rol de scouting al Deportivo Alavés. Per tant, el currículum, per ser algú realment jove, Osasuna, Oviedo i Alavés, amb diferents funcions, però són clubs de renom.
Sí, places grans, o com a mínim d'aquestes que del futbol recent, considerades prou grans, salvant totes les distàncies, fins i tot per un perfil d'edat, un perfil d'evolució, diríem que seria una figura molt complementària, insisteixo, no en quin rol farà servir cadascun d'ells, perquè al final un serà director esportiu i l'altre secretari tècnic, que no és el mateix.
I fins i tot geogràficament, no?
Perquè... Correcte, sí, sí, un ve de València i l'altre ve del nord. Però sí que vides paral·leles, o com a mínim força similars les que han mantingut fins ara José Manzanera i Miguel de Hita, recordant que l'ara director esportiu del Sabadell ja venia d'haver passat per també planters com el de la Levante Unión Deportiva o el del Córdoba. Insisteixo, diferents rols, diferents funcions, però seria aquest perfil, insisteixo una mica en el discurs del director general del club, de Bruno Batlle, a l'hora de parlar de serà una persona, un perfil jove, del que nosaltres volem, gent que es prengui doncs el Sabadell, no sé si dir com una plataforma per saltar el dia de demà més amunt, però com a mínim que vinguin amb aquesta fam de fer coses, aquesta gana de fer coses i de saber doncs que és complicat, sobretot perquè les limitacions del Sabadell també a tots els nivells són les que són, sobretot si les comparem amb places grans com les que estàvem dient, Osasuna o Deportivo Alavés, però en definitiva gent que vulgui evolucionar i que s'ho vulgui prendre això, no? Com una part de la seva pròpia progressió en el món del futbol, que fora del camp, en els despatxos, és de llarg recorregut.
Doncs en el moment de la gravació encara no s'ha fet oficial aquesta arribada, però vaja, ja us diem que és imminent l'aterratge a Sabadell del pamplonès Miguel de Hita, nou secretari tècnic del Sabadell. Anem amb el segon nom que hem dit. Savage love, did somebody break your heart?
such a savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Your savage love.
Parlàvem de Joseba Muguruza, segur que el nom us sona perquè ha estat rival del Centre d'Esport Sabadell en aquestes vides paral·leles que diem últimament que el Sabadell i el Castellón han tingut, patint per no baixar fins a última hora l'any de la permanència arlequinada a Olot, després amb l'ascens a Màlaga del conjunt castellonenc i a Marbella del Centre d'Esports i malauradament també amb el descens de categoria de tots dos aquesta temporada en l'anyet que ens ha durat només l'alegria al futbol professional. En aquest camí, en aquestes tres temporades, Joseba Muguruza ha estat rival del Sabadell com a futbolista del Castellón i en aquest cas no és una operació que estigui tancada, però sí força avançada, Sergi. Ràdio Sabadell avançava avui de l'interès de Joseba Muguruza per venir al Sabadell i a la inversa, del Centre d'Esports per signar a un futbolista amb unes característiques, ara hi aprofundim, però que casen bastant amb la idea de joc de, sobretot, d'Antoni Hidalgo.
Sí, i sobretot, per diferenciar una miqueta, jo crec que ara et quedes curt, no sé si per modèstia o no, però et quedes curt a l'hora de dir de negociacions o interès. Jo crec que parlaríem més de negociacions molt avançades, per ser clars, no tancades, però sí que en bona línia. I sempre s'ha de guardar una mica la prudència en aquests casos, perquè allò que també ens agrada fer aquí a Ràdio Sabadell, no? Pot passar alguna cosa d'última hora? Sí, pot passar alguna cosa d'última hora que ho esmerri tot i haguem de començar de zero, pràcticament, no? Però, en definitiva, com dius, l'interès del jugador, del seu representant, és que vingui aquí a Sabadell, una plaça que coneix com a rival, en aquest cas, i l'interès, evidentment, del Sabadell de fer-se amb uns serveis d'un jugador de trajectòria contrastada, sobretot perquè, a més, com dius, l'hem seguit de molt a prop, o com a mínim l'hem patit, en el bon sentit de la paraula, de ben a prop, aquests últims anys, d'aquestes vides paral·leles que recentment han portat a Castellón i Sabadell, Sabadell i Castellón.
Té 27 anys, ell és de Deva, és guipuscoà, és carriler dret, per si la gent no està del tot acostumada a aquest nom de Muguruza, de Mugu, com el coneixen en l'argot futbolístic, en el món del futbol, i la seva carrera a mi em recorda bastant, i ara et preguntaré per ell, per Josu Ozcoidi, perquè és veritat que ell és dretà, no
sí,
és esquerra,
banda, no?
Però els dos sorgits de la Real Sociedad, els dos amb unes quantes temporades al Sanse, al filial de la Real Sociedad. Després, amb un pas intermedi per un equip, en el cas de Josu va ser el Real Unión, però d'uns 3 anys, i en el cas de Mugu seria el Castellón. Recordem, 85 partits ha jugat com a orellut, partits oficials, incloent-hi playoff i copa. Però sobretot, indiscutible, amb Òscar Cano, que és qui el recol·loca. Ell arribava a Castelló, i per això dic que em recorda una mica a Josu, tot i ser dretà i no esquerrà. Ell arriba a Castàlia com a atacant, però Òscar Cano el redibuixa com a lateral dret, evidentment amb molta vocació ofensiva. Té molt protagonisme tant l'any de la permanència com l'any de l'ascens del Castellón, i aquesta última temporada, segona divisió, és veritat que juga un miler, una mica més, de minuts al futbol professional, comença sent indiscutible, però sobretot a partir de la destitució de l'andalús, tot i que els últims partits ja no va jugar-los, a partir d'aquí la segona volta només té 13 minuts en tota la segona volta del campionat entre Garrido i Escobar, que és qui acaba a la banqueta del Castellón en les últimes jornades. Per tant, protagonisme de més a menys, però experiència al futbol professional i un jugador Mugu que, la veritat, Sergi, si agafem la idea del que teníem en ment de Josu quan arriba al Sabadell i el que acaba convertint-se aquí a Sabadell, primer amb Toni Saligrat i després al final acaba sent gairebé un lateral, però més encara un carriler quan arriba Antoni Hidalgo amb la seva idea de joc, que lliga moltíssim aquesta idea de tenir un home de banda que pugui jugar fins i tot en posicions més avançades.
Sí, que tingui aquest punt de polivalència, no? Encara que diuen que costa molt, que quan un jugador habitualment va de davant en darrere, després costa molt que torni algun dia a la seva posició original, a ser un altre cop un jugador ofensiu, de tota manera té aquesta polivalència, té aquesta experiència i, com dius, recorda-hi molt aquesta reconversió que a Sabadell vam viure en primera persona en el cas de Josu, que el vam veure endarrerint mica en mica la seva posició fins a convertir-se pràcticament l'any de l'ascens en el carriler esquerre, en el lateral esquerre d'Antonio Hidalgo, i en el cas de Muguruza, doncs, el que sorprèn relativament, perquè això ja ho tenen els canvis a les banquetes, és que pagués les conseqüències, tot i que, com dius, ja les últimes jornades d'Òscar Cano, potser quan el tècnic ja va començar a intentar provatures veient que la cosa no acabava de girar rodó, va desaparèixer d'aquesta de ser un jugador indiscutible, no? D'aquesta titularitat indiscutible, i després sí que va desaparèixer pràcticament. Garrido no va comptar amb ell. Bé, ja el tema Escobar el deixo gairebé per testimonial, perquè va acompanyar, diguem-ne, el Castellón en el seu camí cap al descens ja impertorbable, però com diem, un jugador de característiques importants en una edat d'aquelles que parlen de maduresa per la gent de futbol, i sobretot, per mi el més important, Adri, el fet que ja sé que aquest any anirem cap al sud, ja sé que hi haurà equips nous, per dir-ho d'alguna manera, que no hem acabat de tastar, però que sempre diuen que és una mica més fàcil adaptar-se quan els teus rivals o un bon grapat de rivals els has pogut tenir ja. A part de catalans, doncs el Villarreal B, el propi Castellón, l'Alcoyano, Camp Murcia en aquest cas baixen una miqueta més, no? Aquesta zona de llevant espanyol, per dir-ho així, que ell ha conegut d'aquestes darreres temporades, tant a segona B quan hi era, com evidentment molt diferent ja l'etapa en aquesta Lliga Smartbank.
Doncs veurem si es concreta o no en les pròximes hores, en els pròxims dies, però insistim, aquestes negociacions avançades per Muguruza, per cert, 3 gols la seva primera temporada al Castellón, 3 més la següent, encara que algun que altre de penal. Aquest últim any no va veure porteria a segona divisió, però fins i tot va arribar, quan jugava en posicions més avançades, a fer 11 dianes la temporada 2016-2017 amb el Sanse, de fet, al filial Churiordín, 8, 7, 11 i 5 gols, per tant es prodigava bastant en atac. Aquest Joseba Muguruza, veurem si el primer fitxatge o no del Centre d'Esports Sabadell. I ni que sigui per recollir el que ha estat aquest cap de setmana aquí a Ràdio Sabadell, no només de rumors, de noms que han d'arribar, etc., sinó també d'entrevista amb el míster, amb Antonio Hidalgo. Sergi, et sembla que escoltem 3 fragments petitons de l'entrevista amb el tècnic de Canovelles? Repassava sobretot el balanç autocrític de l'última campanya, del descens a anava a dir segona B, encara no m'entra al cap això de primera RFF, però vaja, sobretot pensant en el futur, et sembla que tinguem un tastet, Antonio Hidalgo?
Som-hi.
Doncs vinga, val. El primer, pensant sobretot, ara que parlàvem de Muguruza, de l'interès que hi ha pel futbolista de Deva, en la renovació que hi haurà a la plantilla.
Hi haurà una renovació bastant important de la plantilla. El més important és que els jugadors que estiguin amb nosaltres vulguin estar, tinguin o no tinguin contracte. Si hi ha algun jugador que té contracte i no vol ser amb nosaltres, jo crec que són situacions que s'han de parlar amb tota franquesa, i sobretot els jugadors que vinguin, bueno, dir-los la nostra idea de futbol, de lo que és el club, aquest sentiment que tenim, i sobretot lluitar des del primer dia.
Això d'una banda, de l'altra, és evident que si la plantilla pateix una revolució, si hi ha moltes peces, caldrà acoplar-les, caldrà que s'hi adaptin, i això requerirà un temps, encara que sent un any mitjanament normal i no tan atropellat com la temporada passada pel que fa a la pretemporada, tampoc és que pateixi en excés Antonio Hidalgo.
No sé si és un repte o no, el que tenim clar és que el principi de temporada serà difícil, perquè vindrà molta gent molta gent nova, i clar, això necessita un temps. Intentarem, tenim 6 setmanes de pretemporada, tindrem un temps suficient com per arribar físicament perfecte, això segur, i tàcticament i en quant a conceptes el millor possible, però això trigarà un temps, sí.
I una més, aquesta és una mica llargueta, però ja no és tant pensant en el centre d'esports, sinó en la categoria a la qual hi seran els sabadellencs, és a dir, la primera de la federació, en concret el seu grup 2. Aquest és l'anàlisi que fa Antonio Hidalgo, preguntat sobre si el Sabadell sortirà o no amb l'etiqueta de favorit.
Per mi és molt, 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 molt maca, molt bonica, molt bonica. A mi m'atreu moltíssim. Amb partits jo crec que seran ben parits, però hi haurà cinc filials que no sabrem el pressupost que tenen. És a dir, només puja un i del segon al cinquè fan el playoff. Que tindrem un equip per guanyar des del primer dia? Ho intentarem. Jo ho posaré tot, em deixaré l'ànima com sempre per fer l'equip més competitiu possible i intentar guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí hi ha cinc filials, em sembla que quatre estan a la Champions i l'altre a l'Europa League, després tindrem l'Albacete, l'Andorra i aquests equips que veurem els pressupostos que tenen, que nosaltres podrem estar en aquesta situació, però ja mira la quantitat d'equips que t'he dit, no?
I afegia Antoni Hidalgo que a més d'ells tindrem també els famosos camps de gespa artificial, trets, etc. Vaja, que coneixem de sobres el que ens trobarem aquesta temporada en aquesta primera aventura a la primera RFF. Sergi, què t'ha semblat?
Bé, molt Antoni Hidalgo, gairebé en el discurs, a títol més personal i a títol més professional, molt d'Antoni Hidalgo. Veig que també s'ha refet, ho deia ell mateix, no només en l'entrevista, sinó a la roda de premsa que havia fet uns minuts abans amb Bruno Batlle. Ja està, amb Esteve Calzada, ja està, el dol ja està superat i ara ja a pensar, perquè també són 6 setmanes de pretemporada les que ell pronostica. S'està parlant molt d'aquest 29 d'agost com a cap de setmana d'inici de la primera ref, però en tot cas són 6 setmanes on hi haurà molta feina per fer, molta feina a fer i molta feina a desenvolupar, perquè la plantilla és cert que patirà molts canvis i de fet crec que estem davant d'una primera setmana en la qual tindrem moviments, no només pel que fa a la confirmació de Miguel de Hita, no només pel que fa, esperem que sí, la confirmació de Muguruza com a una de les primeres incorporacions del Sabadell, sinó també hem de recordar que hi ha un capítol aquí de jugadors renovats, o millor dit, que podrien renovar amb el Centre d'Esports Sabadell, jugadors que han acabat
queden
contracte,
9 dies,
i que m'aventuraria a dir, Adri, que en els propers dies coneixerem quin és el desig del Sabadell amb aquest tipus de jugadors. I poso a la llista els Grego Sierras, els Josuz Koidis, els Adri Cuevas, els Pedro Capos, els Edgar Hernández, Oscar Rubio, bé, aquest perfil de jugadors que hem conegut molt aquestes últimes temporades, que han acabat contracte amb el Centre d'Esports Sabadell, que alguns interessen, que d'altres no interessen, que alguns tenen ofertes de fora, que d'altres no tenen encara cap oferta de l'exterior. Bé, jo crec que estem, ja et dic, m'aventuraria, m'arriscaria a dir que estem davant d'una setmana on començarem a saber cosetes, algunes fins i tot definitives pel que fa al futur d'aquests futbolistes.
És evident que el comptador va fent passes agegantades, que queden només 9 dies pel famós 30 de juny, que no només afecta pel que fa al famós termini que té el Burgos, per exemple, per pagar la seva plantilla, per saldar el deute amb AFE i, per tant, que retirin les denúncies als futbolistes, però vaja, també en clau arlequinada els contractes finalitzen el 30 de juny i, per tant, hi ha un bon grapat de jugadors que queden lliures en aquella data. Simplement per rematar-ho, crec que no em deixo gaire cosa més. La idea del mateix Antonio Hidalgo és començar a mitjans de juliol la pretemporada per arrencar la Lliga el 29 d'agost, si és que es concreta de manera definitiva. En el moment que fem aquest Motel Suís, aquest podcast, no estava encara confirmada al 100% aquesta data. El que sí que sabem, Sergi, és que a segona RFF, i com diem sempre, tant de bo que no haguem de tastar-la durant molts anys, aquesta categoria, sí que hi ha ja terminis, sí que ja hi ha dates confirmades. El 5 de setembre començarà la Lliga, acabarà el 15 de maig, però clar, recordem que les lligues, els 5 grups de segona RFF, són més curts, són més petits, són 18 equips i no pas 20, per tant el calendari quadraria molt millor i tindria sentit que pogués començar la primera RFF un cap de setmana i el següent que comencés la segona. Per cert, aquesta data sí que potser l'has de retenir. El sorteig de la segona RFF, estan acabant de triar en el moment que gravem això els grups, la distribució de les lligues, serà entre el dia 19 de juliol i finals de juliol. Per tant, queda encara un mes per saber el calendari de jornada 1 de segona RFF. El Terrassa jugarà contra no sé qui. O sigui que, en el cas del Sabadell, no sé si pot ser intuïtiu o no del que ens espera també a la primera RFF.
Doncs posa-li una setmana abans a tot i potser acabem de sortir de dubtes. Això és especulació pura i dura, que ningú m'ho prengui al peu de la lletra. Vols una última, així molt ràpida?
Sí, us plau.
Que s'està parlant, com a mínim, la rumorologia de les xarxes socials que treu a vegades foc o fum, i no sempre significa que hi hagi foc al darrere, per tranquil·litzar, no sé si molt o poc a la gent. Aleix Coc, allò que s'està parlant del Nàstic de Tarragona, de possibles ofertes que estarien interessats, recordem que el tarragoní té un any més de contracte amb el Sabadell, de moment, fum, fum. Per tant, veurem.
Doncs veurem si continua o no el Sabadell. Recordem que té un any més de contracte. Veurem si hi ha d'altres equips o no que puguin interessar-se en ell, tenint en compte que té vincle amb el Sabadell, però, diu el Sergi Garcés, i m'hi sumo, fum, des de Tarragona. Sergi, no ens deixem res, no, ara ja?
No, jo crec que de moment, a aquestes hores, a l'hora d'estar cuinant aquest podcast, aquesta és tota l'actualitat.
Doncs ja sabeu, el podcast de Ràdio Sabadell, de l'Hotel Suís, del Motel, com li hem rebatejat aquesta temporada a la versió estiuenca del programa. Avui hem recuperat el que seria una versió més normal després d'unes quantes rodes de premsa en directe, de l'entrevista amb el míster. Per cert, la podeu recuperar també en el mateix espai, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Més de mitja hora de conversa amb Antonio Hidalgo. Sergi Garcés, t'allibero, una abraçada, gràcies.
Fins ara.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.